COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. A Herrera, en COPE des de Lleida. Som dilluns, comencem setmana 20 d'abril del 2020. Són les 12:20. Ja has escoltat a COPE que, a més, fa 30 anys aquell tema de Celtas Cortos que portava per títol i que començava la cançó amb el 20 d'abril del 90. Doncs 30 anys, d'aquesta cançó. Què ho havia de dir? Segur que tu també l'escoltaves. Segur, Vinga, que tenim un programa interessant per davant. T'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ara de seguida, en un minut, marxem cap a una farmàcia de Lleida perquè ens expliqui com està anant això de les mascaretes gratuïtes. No mascaretes, mascareta gratuïta, perquè és en singular, perquè és una, però que ja està tenint problemes informàtics per col·lapse durant aquest matí. Crec que ara torna a funcionar, però de manera excessivament lenta. Dos minuts i anem cap a una farmàcia perquè ens ho expliquin. També buscarem la darrera hora informativa, parlarem amb el director del diari La Mañana, parlarem amb la doctora Torrejón i és dilluns, hem de posar somriures a les cares de la gent, ho farem com sempre amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet. A partir de la una, al migdia de Lleida, doncs parlarem amb el Joan Ramon González, amb els seus bocins d'història, i a partir de 2:15, a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, parlarem de futbol, parlarem d'esports. Estarà amb nosaltres avui el representant a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, el Jordi Terès. Parlarem també amb l'Albert Square i parlarem també d'iniciatives. Entre d'altres, marxarem cap a Pardinyes, perquè allí el seu club doncs té en marxa una activitat per aquesta setmana, i és que aquesta setmana que comencem, avui dilluns dia 20, hauria d'haver estat, i ho serà en la seva mesura, però hauria d'haver estat una setmana important pel llibre i per la rosa, perquè és, aquesta setmana serà Sant Jordi, concretament el dijous serà Sant Jordi. Però vaja, tranquils que ho adaptarem al món virtual, o no presencial, o com sigui, ho adaptarem. Busquem ara la previsió meteorològica amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida continuarem amb precipitacions, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on podran ser localment fortes i amb tempesta i acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures avui pugen fins als 24 graus de màxima a Balaguer i Lleida capital, 22 a la Seu d'Urgell i Tàrrega o 17 a Viella. El vent bufa variable flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà continuarem amb temps inestable, amb precipitacions persistents, localment fortes, sense descartar tempestes ocasionals i acumulacions de mà de 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Pel que fa a la cota de neu, anirà vessant de 2.400 metres a 1.800 a la tarda. Les temperatures vessaran de forma localment notable i el vent bufarà variable flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, amb un dia ennuvolat, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
5 litres d'aigua portem acumulats, com et deia, 16 graus, dia núvol gris, lletjot, per entendre'ns, per ser el calendari la setmana que estem, que estem al mes d'abril, setmana de Sant Jordi. No serà el primer Sant Jordi, per cert, que seria passat per aigua, però tot sembla indicar que les previsions diuen que el dijous s'haurà acabat. Veurem. A la partir de la una parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. L'Institut Català de Salut descarta els tests ràpids per al seu personal de Lleida, els EPOC fiables, els que volen fer a tothom. Doncs mira, de moment, el Departament de Sanitat els ha descartat pels seus treballadors. Els 7.200 que va entregar el Ministeri de Sanitat i són poc fiables. Per tant, de moment, res. No els aplicaran. A Espanya, el coronavirus, les xifres ens diuen que la xifra de morts en les darreres 24 hores ha estat de 399. És el nombre més baix. O sigui, ha baixat per tercer dia consecutiu, però a més és el més baix des del passat 22 de març, el qual és una bona notícia, tot i que estem parlant d'una xifra on n'hi ha més d'un. I a partir de que hi hagi més d'una persona que perdi la vida per això, és una xifra negativa, ens posem com ens posem. Però anem a buscar-li la part positiva, i la part positiva és que portem 3 dies baixant i que ja han baixat d'aquells 700-800, prop del miler de persones diàries als 399. Això no vol dir que demà igual torna a haver una... Ja sabeu que això són com dents de serra. El nombre de contagiats ha superat ja els 200.000 a Espanya. A la demarcació de Lleida, doncs Salut ens diu que aquest diumenge van morir 4 persones que havien donat positiu del virus a la regió sanitària de Lleida, una de les quals en una residència, per la qual cosa el nombre de defuncions total s'eleva a 164, dels quals 33 eren casos sospitosos. També es van registrar 23 nous positius, amb un total de 1.797 encomanats. 1.506 al Pla i 291 al Pirineu, mentre que hi ha 3.562 persones sospitoses de tenir la infecció. 2.971 a Lleida i 591 al Pirineu, segons Salut. Les altes hospitalàries es mantenen en les 276. Aquest cap de setmana hi ha hagut una correcció amb el tema de les xifres, de com es compten, què posem i què no posem. I amb aquesta correcció, ara podem dir que a Lleida hi ha 1.797 afectats, que tenim 276 altes i que el nombre de morts ha pujat fins al 164. Per tant, aquestes són les xifres actualitzades.
Cope Lleida. Estàs informat.
I dins de l'actualitat del dia, també avui hem de moure'ns cap a una farmàcia, perquè ja sabeu que avui és el dia en el que teòricament, teòricament ja a la pràctica, podem anar a la farmàcia amb una targeta sanitària i obtenir una mascareta gratuïta. Com tot, això, aquestes noves mesures, si de cop ho fem tots, doncs creen col·lapses i creen històries. Per tant, per saber més de primera mà el que està passant, ens anem cap a la farmàcia Vaquero. Anem a parlar amb la Rosalía Barrios, que és la farmacèutica titular d'aquesta farmàcia, i que li agraeixo molt que ens hagi atès ara mateix en directe. Rosalía, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, t'agraeixo perquè sé que estaves atenent el públic i que t'has apartat ara un minut per atendre'ns. Avui he entrat en vigor, és a dir, jo vinc amb una targeta sanitària i obtinc la meva mascareta de manera gratuïta. El procés és així de fàcil?
Sí, en principi és així de fàcil. Només has de portar la teva, la teva targeta sanitària i amb això ja hi pots portar d'algun familiar també si ho necessites.
Clar.
I amb això es dispensa la mascareta.
Clar, això entenc que queda registrat amb alguna base de dades i crec que el coll d'ampolla està aquí, justament a la part informàtica.
Exacte, sí, és amb el que ens estem trobant problemes ara mateix.
O sigui, és a dir, una operació que pot durar 30 segons es pot acabar allargant pel problema informàtic?
El tema és que, mira, avui de 9 a 10 hem pogut dispensar tranquil·lament les mascaretes amb la recepta, amb la targeta sanitària, i des de les 10 fins ara fa 10 minutets no hem pogut, i ara fa 10 minuts que estem començant a poder dispensar una de tant en quant. Però es bloqueja el sistema.
Val. O sigui, entenc que no estava prou dimensionat, no estava preparat, no? O tothom ha anat a buscar-ho?
Sí, home, segurament, clar, la gent tenia molta necessitat de mascaretes i pues, tothom s'ha tirat al carrer a primera hora i entenem que el sistema s'ha bloquejat i no pot, s'ha col·lapsat. Hi ha molta, molta demanda.
Us està venint molta gent per el tema de la mascareta?
Sí. A primera hora del matí hi havia cua. O sigui, només obrir ja hem fet cua. L'hem fet fora i hi havia com a 10 o 12 persones esperant.
Déu-n'hi-do. Estem parlant amb la farmàcia Vaquero, que estan a Capon. Vosaltres sou dels que ja fa molt temps, vau ser dels pioners a Lleida d'obrir 24 hores d'estar oberts, moltes més hores de les que estàvem habituals. Aquestes 5 setmanes de coronavirus, la gent ve més a les farmàcies o no?
Doncs,
o sigui,
mira,
ha vingut més o no?
Que d'entrada, o sigui, nosaltres estem oberts 13 hores al dia. Fem de 9 del matí a 10 de la nit. De fa ja uns quants anys. I llavors hem de dir que dels primers dies, quan va sortir tot el tema de les escoles, de com vèncer el confinament, hi va haver un boom molt bèstia, si no donaven a l'abast. Perquè la gent, igual que els súpers, doncs la gent volia venir aquí a agafar tota la medicació, amb por, sense medicació, sense productes. Després ja va baixar, llavors, i ara ja es nota que la gent comença a tornar a sortir una miqueta més des d'aquesta setmana.
O sigui, s'ha regularitzat una mica.
Sí. No és com abans ni com al principi, és una cosa una mica intermitja, diguéssim.
Clar.
Però sí, la gent continua sortint.
Clar, Rosalía, vosaltres, com ens deies, esteu 13 hores oberts al públic. Quan va haver el confinament total també estava oberts al públic, perquè evidentment sou un sector essencial. Quines mesures de seguretat veu prendre i seguiu prenent de cara a l'atenció al públic?
Doncs mira, nosaltres des del principi de tot, abans de que els nens no anessin a escola, que és com el punt d'infecció aquí a Catalunya, nosaltres ja vam posar per suposar la sigui, la gent que treballa aquí, els farmacèutics, els tècnics, amb mascareta i amb guants, els gels desinfectants, un gel per elles, per l'equip, i gel desinfectant per la gent que entra a la farmàcia, que es pugui posar el gel abans de que sigui atesa.
Ah.
Després, tenim una línia de seguretat que amb una cinta al terra, d'un metre de distància al taulell. Hem posat també mampares de protecció i fem també els torns, els hem fet de tal manera que no coincideixin entre un torn i l'altre, per prevenir que l'equip es contagiés tot.
Clar.
I per ara anem, bueno, estem bé, en aquest sentit.
Rosalia, escolta, si jo vaig ara a una farmàcia a buscar mascaretes, no aquesta gratuïta, mascaretes, com està el tema de l'abastiment?
Complicat, molt complicat. Fins a fa ben poc no en teníem. Ens ha costat moltíssim trobar-ne. Ara tenim les quirúrgiques, que són les de tipus 1.
Es rumoreja que la setmana vinent segurament donaran permís per sortir els menors, sí. I han de sortir amb mascareta. Amb aquestes, per exemple, podem sortir les quirúrgiques.
Les quirúrgiques són les que fan que tu no contagis als altres, no et prevenen de contagiar-te tu.
Correcte.
És a dir, són les més senzilles, diguéssim. També les més còmodes, però sí, amb això en principi en tindríem prou.
Que són d'un sol ús.
Són d'un sol ús.
Guants i gels d'aquests de desinfecció, també com estem d'abastiment?
Nosaltres de gels no tenim problema, per ara, i guants no. Guants tenim, només tenim per a la venda els que són tipus, com és el súper, diguéssim, els de plàstic.
Ajà, correcte.
Els que són més de quirúrgics també, no, aquests no en tenim per la venda.
Molt bé. Doncs res, aquesta és la... Hem copxat avui l'actualitat contactant amb la farmàcia Vaquero, amb la seva titular farmacèutica, la Rosalia Barrios, a qui agraeixo que ens hagi atès. Rosalia, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la tasca.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I al començament de setmana ja sabeu que m'agrada anar cap a la redacció del diari La Mañana. De fet, ara és la redacció virtual, però vaja, és la redacció del diari La Mañana, i parlar amb el seu director, amb el Francesc Guillaumet, per veure dins de la normalitat, però la d'ara, no la normalitat normal que enteníem, sinó la normalitat d'ara, com es presenta informativament aquesta setmana. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Dins d'aquesta normalitat, la normalitat del confinament, sí, o del semiconfinament, sí, perquè, sí, bueno, sense voler, hi ha bastanta gent ja anant a treballar, dins, sí, d'aquesta normalitat, jo crec que a poc a poc ens haurem de començar a acostumar a que la resta de coses comencin a tirar endavant, perquè és veritat que les dues, tres, quatre primeres setmanes, el primer mes, si vols, sí, doncs sí, era molt excepcional i estava tot aturat, però jo crec que hi ha coses que requereixen que tornin a tirar endavant, no?
Sí, perquè si no es paralitza el país. Tu dies abans, tornar a la normalitat, aquesta nova normalitat.
Sí, nova,
una
sí.
Una normalitat diferent a la que coneixíem fins ara, perquè és evident que les coses canviaran. Almenys fins que no hi hagi una vacuna, com
sí,
a fora de mi.
Jo crec que és
que la vacuna sigui efectiva, no?
Jo crec que és el punt d'inflexió, sí, la vacuna, i que, evidentment, i tant. Sigui efectiva, sense efectes secundaris, i funcioni. És el punt d'inflexió. Sí. La resta, doncs, anar-se adaptant a cada moment.
Exactament. Ja ho anem a saber, que la setmana passada ja el govern espanyol deia que els treballadors que estan considerats no essencials per tornar a la feina, i des de Catalunya el president Torra s'hi oposava. Ell, l'argument del govern espanyol era la ciutadania ara ja ha interioritzat una sèrie de mesures, com això de la distància social, la importància de netejar-se les mans, de portar guants, de portar mascaretes, etc, de no concórrer a llocs on hi hagi molta gent, etc, que això abans no ho teníem i, per tant, ja podem implementar aquesta fase, no? Bé, a veure, aquesta fase es va començar a implementar després aquí a Catalunya, després del Dia de la Mona, el dimarts
sí,
passat, i esperar que no hi hagi un rebrot, no? A poc, ara ja si ens hi fixem, el discurs ja no està tan centrat en el dia a dia del combat contra el virus, contra el coronavirus, sinó en com serà el desconfinament.
Correcte, sí.
Si mires una mica les portades de diari...
Sí, hem canviat el discurs, sí.
Tenia, exacte. La cosa ja vol dir que estem evolucionant, no? Que estem visualitzant d'alguna manera com ha de ser aquesta tornada a la nova normalitat, la qual cosa que no està malament, perquè vol dir que sí. Ja estem passant les fases més dures, d'alguna manera, de la pandèmia, no? Uh-huh. Com serà això? No ho sé. Tenim ara una polèmica sobre la taula, des de Catalunya, el president Torra exigeix que sigui Catalunya el qui es faci càrrec d'aquestes fases de desconfinament, qui dissenyi exactament com ha de ser el desconfinament a Catalunya. L'altra banda, Illa, em sembla, el ministre ja l'ha contestat, que això és competència d'Espanya. Amb la qual cosa no sé exactament qui acabarà manant, qui acabarà dictant aquest desconfinament, no? El que sí que sabem és que els nens, a partir del dia 27, els nens i menors podran sortir al carrer segons el Pla de Catalunya, amb unes determinades franges horaris, però caldrà veure què diu també el govern espanyol, no?
Sí, està més...
En definitiva, aquest... és el que manen aquesta qüestió.
Aquest pla està tot subjecte a que no hi hagi un rebrot d'aquí a la setmana vinent, que no hi hagi alguna pujada o algun canvi. Per tant, veurem com va. Vull dir que això ho agafem amb pinces de moment, però l'opció està sobre la taula. Et deia el tema de començar a fer d'altres històries, perquè, per exemple, la Generalitat de Catalunya té previst aprovar els pressupostos aquesta nova normalitat, però s'han d'aprovar.
Exactament, i serà també, per primera vegada a la història de la Generalitat, que un ple telemàtic aprova els pressupostos. Per tant, allò que es deia quan es investia a Carles Puigdemont com a president,
sí, correcte,
que no es podia fer de manera telemàtica, ara s'implementarà una nova normativa, no?, que s'haurà d'habilitar per aprovar els pressupostos de manera virtual. Ja és bo que s'aprovin els pressupostos, també. Hi haurà una derivació cap a les necessitats de la lluita contra el coronavirus. És bo perquè, primer, el món no sé, sanitari és evident que ho necessita, però tota la resta de la ciutadania també ho necessita.
Sí,
no?
Sí, sí.
Aquí hi ha una derivada, ens preguntàvem. El president Torra va dir, quan aprova els pressupostos diré quan convoco les eleccions. Però ja ens avisava també aquesta temara que ara no és el moment de parlar d'eleccions, perquè evidentment estem centrats en una altra cosa. Jo crec que molt poca gent ara mateix pensa.
Sí, et anava a dir, això.
Jo... Una aturada.
Sí, sí, o sigui, si tirem ara dos mesos enrere, estàvem, vamos, amb tota l'ebullició d'eleccions al País Basc, que s'havien convocat ja, i a Catalunya, que estaven, però sense data i tal. Sí. Jo crec que a hores d'ara ha marxat de la ment de la gent. El qual no sé si és bo o és dolent, però vull dir, ara hi ha coses molt més importants que no pas parlar d'eleccions, això ho tinc claríssim.
Sí,
i espero que, per cert, els pressupostos reflecteixin allò que sempre s'ha dit i que molt poques vegades s'ha fet. És a dir, ja que donem partides generoses a sanitat i educació, extraordinàriament també al tema laboral i econòmic, i les retallem d'altres històries. Però, bueno, veurem. S'hauran de discutir encara.
A veure, caldrà veure si ens sortirem de dubtes una mica aquesta setmana. Jo crec que els pressupostos estan molt dissenyats, ja molt coneguts el que han de ser. Ara bé, hi ha aquestes, diguéssim, derivades propagades per la pandèmia, que potser sí que faran variar algunes històries, no? Bé, d'altra banda, jo tinc una pregunta, va, que aprovarem els pressupostos. Aquí hi havia una sèrie d'inversions per Lleida. Evidentment, el Segarra-Garrigues, una part que el govern encara està pagant el Segarra-Garrigues, s'emporta la palma de tot plegat, però hi ha moltes altres inversions, de la línia de la Pobla, me recordo, inversions sanitàries també, de CAPs, de diversos serveis d'hospitals, d'ampliació, diguéssim, hospitals. Nosaltres, com va sortir tot plegat, vam fer una mica el relat, no?, del que eren els pressupostos.
Sí.
Vull creure que també es podran tirar endavant, que ara depèn d'algunes obres públiques que han de moure gent.
L'estació d'autobusos, que no sé si estarà a la ciutat de Lleida, si estarà contemplada.
L'estació d'autobusos és una cosa que la setmana passada en parlàvem. És una incògnita, això, l'estació d'autobusos, no? El govern anuncia que farà el projecte de la nova estació d'autobusos, però no diu on. La pregunta que em fa jo és, ho dic perquè el meu pare és tota la vida s'ha dedicat a fer mobles mira, i sé molt bé que quan feu moble mira a l'habitació o al mirador en qüestió del client i diria, mira, això fa tants metres i fa tant d'alçada, tant d'amplada, perquè sabia on havia d'anar el moble. Si no saps on ha d'anar l'estació, com faràs el projecte?
Sí, correcte.
Una resposta que el diari la vaig deixar
sobre
la taula, perquè...
No està assegurat que teòricament ha d'anar allí al costat de l'estació de tren.
Sí, no. Havia d'anar, estava projectat des de l'any 2008, que sota la prolongació del pont de Príncep de Viana, aquest
correcte.
Era l'espai. ara bé sembla que aquest espai es descarta i que anirà per allí, perquè haurà de ser una estació que diuen que serà molt, molt pròxima a l'estació de tren, no vol cosa d'una certa.
Sí, correcte, però clar, per allí, per allí no queda gaire lloc lliure per allí, per entendre'ns.
Exactament, però l'emplaçament en si encara és el que l'estan buscant, no està definit del tot. La qual cosa, jo em preguntava la setmana passada, i d'acord, el govern anuncia que fa el projecte, però sense dir on. Diuen que estarà llest l'any 2023, però jo crec que l'any 2022 caduca la concessió de l'antiga estació d'autobusos. La qual cosa s'haurà d'anar una mica ràpid, perquè això és d'alguna manera l'obra de la Seu, no?
Sí, sí.
L'any 2008 ja feia reportatges molt ben fets i molt...
Jo he vist la maqueta i el render, aquest de...
Sí, sí, exacte.
I era maco,
exacte.
Vull dir que només se tracta de posar-hi preu i començar les obres. Estem al 2020, ara ens han passat del 2023, i repeteixo que això és una necessitat bàsica del territori, Però, bueno,
exactament. Molt bé. De moment el més calent és de l'aigua, esperem que facin el projecte...
Mai millor dit.
I a veure què tal.
Mai millor dit. Hem parlat amb el director del diari La Mañana. Ja sabeu que podeu llegir el diari La Mañana o anant-lo a comprar al quiosc o també a la plana web, lamañana.cat, amb NY, a lamañana.cat. Podeu veure l'edició digital, per entendre'ns, i també descarregar-vos l'edició de paper a través d'aquesta plana. Per tant, lamañana.cat, per estar ben informat. Francesc Guillaumet, com sempre, un plaer. Gràcies, que tinguis bona setmana.
Igualment a vosaltres. Salut. Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com tots els dilluns, és el moment en el que contactem amb la doctora Torrejón per parlar d'aquests magnífics consells que ens aporta pel que fa doncs, a l'obesitat, al sobrepès, però també a la cura que hem de tenir de la part estètica. Com sempre, des de la clínica Starbene, parlem amb la doctora Torrejón. Doctora, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien.
¿Sí?
Yo estoy bien, sí. ¿Sabes qué pasa? No, primero no tengo tiempo como para deprimirme o preocuparme. Sí que es verdad, porque
eso es bueno.
Me he propuesto, tengo un calendario que tengo todas las horas ocupadas para hacerte idea, yo más o menos... De decir sentada tranquila a las 8 de la tarde.
Imagínate.
De acuerdo, estoy todo el día, entre que controlamos pacientes, luego cosas. Es decir, que estoy todo el día ocupada, con lo cual no me da tiempo a pensar. Sí que es verdad que estamos en un momento donde ya un poquito el encierro, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Agobia.
Yo me he encontrado con dos tipologías de gente, la que, oye, ya se han adaptado y ya se han hecho su mundo,
sí,
confinados, por así decirlo,
sí,
y los que ya no aguantan más, que quieren abrir la puerta y salir corriendo.
Sí.
Bueno, ya supongo que depende de la situación de cada persona y todo.
Claro,
¿no?
Depende de si estás solo, no estás solo, estás con niños.
Claro.
O sea, yo me imagino esas familias con niños pequeños que tienen que estar auténticamente locos porque esos críos quieren salir. Es decir, que dependen de las circunstancias, pero sea cuales fueren las circunstancias, yo siempre digo, vamos a ver, si me cabreo, si me enfado, ¿qué voy a conseguir?
No.
Nada,
claro.
Porque la situación sigue siendo la que es y voy a seguir teniendo la misma situación y además el cabreo monumental que me estoy llevando, por lo
si
tanto
lo
mejor
miras,
que lo acepte.
Si lo miras así está claro.
Claro.
Os recuerdo la página web www.starbene.es, todo junto, y allí encontráis toda la información del Centro Médico Estético y también el teléfono, que es el 93-414-3631, 93-414-3631, donde podéis llamar y os atenderán, porque aunque estamos en confinamiento, el teléfono no ha dejado de funcionar. Y hay mucha gente que me consta, doctora,
que han
hecho esta primera visita ahora en el confinamiento porque, no nos debemos de obsesionar y tenemos que tener una alimentación muy correcta, pero si arrastrábamos problemas de obesidad, pues igual le damos más a la cabeza,
Le damos más a la cabeza y luego hay una cosa, no sé si tú te has encontrado alguna vez con esta situación, con el dinero, ¿no? Que uno dice, bueno, va, pues qué más da, ¿no? Pero ya no va de aquí, ¿no? voy a gastar un poquito más, no va de aquí, ¿no? Pues lo mismo puede ser el planteamiento de una persona que cuando entra en el confinamiento le sobraban muchos kilos, tristemente, y resulta que, bueno, pues no ha sabido gestionar bien esta situación, ha ido aumentando de peso y, bueno, pues ahora está a esta tesitura, está, bueno, vos sabes que, mira, qué más da, tampoco me voy a preocupar. Y resulta que tranquilamente puede salir de este confinamiento con 7, 8 kilos de más. Entonces, sí. Imagínate, si ya te sobraban 20, pues te estarán sobrando casi 30. ¿Y ahora qué pasa? Que, claro, ¿qué ocurre? Uno se siente mal con esa situación, como es lógico y natural, e intenta buscarle un remedio rápido. Es decir, si pudiera ser para antes de ayer, claro, mejor que para ayer, ¿no?
Y fácil.
Es decir, algo que yo no me tenga que ocupar, que no me cueste ningún trabajo y venga, que me quiten estos kilos. Y entonces nos viene la palabra cirugía, ¿vale? Y uno piensa que la cirugía puede ser pues esa alternativa fácil, rápida, que me va a generar esa pérdida de los 20, 30 kilos que me sobra. Yo quiero decir desde aquí, es una afirmación que no hago yo, sino que se hace a nivel científico, que la cirugía de la obesidad, que puede tener diferentes fórmulas, no es el tratamiento de la obesidad, es el tratamiento de las complicaciones de la obesidad. Es decir, estamos hablando de casos de obesidad muy importantes, donde hay complicaciones de tensión, colesterol, azúcar, etcétera, y entonces, bueno, pues esta persona tiene mucho riesgo por esos kilos los que le sobran, pero también la gente tiene que saber que cuando te están sobrando 70, 80 o 90 kilos de más, hay muy poquitos cirujanos que yo conozca que se atreven a poner en la mesa de quirófano al paciente para hacerle una cirugía de la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pido por favor a estas personas que no piensen en la cirugía como la primera alternativa. Primero, porque acudiendo a un buen cirujano, que los hay, lo primero que le va a decir, oye, nosotros si hacemos la cirugía va a ser para darte un empujón, pero tú luego o cambias estilo de vida o haces más actividad física y corriges lo que comes, si no, vas a volver a coger los mismos kilos que hayas perdido. Claro. Porque no hay ninguna cirugía para la obesidad que trate las causas, que es una alimentación incorrecta y una actividad física escasa. Entonces,
si al final tenemos que recurrir a la cirugía, los hábitos casi mejor cogerlos antes, ¿no?
Evidentemente, es decir, pero además, la persona que se hace, por ejemplo, una cirugía tipo balón gástrico o reducción gástrica con la banda, ¿qué pasa? El primer mes va a estar a líquidos, prácticamente agua. Pues si tú y yo nos quedamos agua durante un mes, perdemos 10 kilos, pero vamos, y no tenemos que hacer cirugía de la obesidad. Es decir, yo les pido por favor a todas estas personas que utilicen un poquito el sentido común, que quizás lo ven como muy difícil perder esos 30 kilos, y yo les puedo decir a estas personas que nosotros en 6 meses hacemos perder ese promedio de 30 kilos, y por favor me lo toman como un promedio, comiendo de todo, comiendo pasta, comiendo legumbre, comiendo un bocadillo de ibérico, comiendo butifarra, es decir, aprendiendo a comer, ¿vale?, y quitándole es el 50% del esfuerzo. Por lo tanto, yo les animaría por lo menos a que nos escucharan, es decir, que nos llamaran, claro, que hablasen conmigo, que escuchasen, digamos, varias emisoras, ¿no?, con varias informaciones, y que luego tomen la decisión que consideren más oportuna.
Ya lo sabéis, ya www.starbene.es y al teléfono 93-414-3631, porque aquí en la radio hablamos de un genérico, pero al final cada persona es un mundo.
Correcto.
Y cada persona tiene sus características, sus necesidades y sus particularidades.
Correcto.
Pues te van a atender de manera totalmente personalizada. 93-414-3631. La primera llamada es gratuita, con lo cual no pierdas la oportunidad. 93-414-3631, explica tu caso y te dirán qué opciones tienes. Y entonces ya valoras. Es la manera. Doctora Torrejón, como siempre, un placer.
Un abrazo, Ricardo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tres. I comencem una nova setmana de... Anava a dir de confinament o de semiconfinament. En fi, comencem una nova setmana i ja saps que nosaltres cada setmana, cada dilluns, ho fem posant somriures a les cares de la gent. I qui millor per fer-ho que el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Res, no hi ha manera. Calla, calla, que aguanta això, eh? Res, ara ja... Els algoritmes que controlen el so es tornen bojos amb tu, eh? Ja ho veig.
Entre aquests algoritmes i la veïna que tinc a baix, que ja es va queixar la setmana passada...
Ah, sí? Escolta, tu, vostè què fa els dilluns? Diu,
què crides tant? Quan no dic bàsic, no n'ha de fer res.
Escolta, i a la mateixa hora, eh? És puntual, eh?
¿Cómo pasa eso? Pero bueno, mira.
Bueno. Bueno, Joel, escolta, la cantera de notícies d'aquestes de estranyes, aquestes de...
que no s'acaba.
És increïble. Ni amb coronavirus... Bueno, sense, ja ho era, amb... Li hem de sumar també, més, també.
Encara són més rares, sí, encara sí. Són més rares, la gràcia, no?
A veure què m'expliques avui.
Són més bizarres. Doncs mira, a veure què tenim avui. A mi m'ha fet gràcia i llàstima la vegada aquesta, que això és el pitjor que et pot passar, sí. Això és el pitjor que li pot passar, sobretot a un home, que faci gràcia i llàstima, no?
Vaja, quan tu intentes lligar
amb alguna persona, fer gràcia i llàstima,
sí, sí.
És fantòfic.
Mala combinació, eh?
Sí, si no funciona. És que un hombre finge tener coronavirus en pleno vuelo y el avión regresa al aeropuerto. ¿Vale? Digo, y al y eso es el título, ¿no? Y al lo demás, digo, el objetivo era hacer un vídeo viral para aumentar los seguidores de su perfil, pero la broma hizo que el piloto del vuelo de WestJet de Toronto a Jamaica volviese a tierra. O sigui, tu el veus, si tu veus la foto, és el tal, aquest senyor es diu James Potok, al final, i tu veus que és, bueno, agafa pasta, d'així que vol anar de graciós i...
Pues poca broma, eh? Poca broma, que el poden acusar, primer, de les despeses de fer tornar l'avió i tornar-lo enlairar, més la indemnització a tots els passatgers pel retard, eh?
Exacte, vull dir, aquí, això està clar que aquest noi pues, segurament va ser fins i no li van fer cas als seus pares perquè devien estar enganxats al crac, i llavors ell comença, quan està a l'avió comença, diu, ¿pueden prestarme atención? És el que va començar a dir, sí. Acabo de volver de la província de Wuhan. Asegura el joven que dijo en pleno vuelo.
Venga. ¿Vale?
Soy un artista y cualquier publicidad para mí es buena, añadió el joven, que según explica la prensa, esperaba una reacción del resto del pasaje y en las redes sociales, pero no que el avión interrumpiese el vuelo, ¿no?
Claro.
Y llavors diu, vengo de una de las ciudades capitales de China que es el centro del coronavirus, ¿no? Y mi madre se preocupó mucho y pidió mascarilla. Y dice,
ay, Dios mío. Però...
Tots els surrealistes com aquest discurs del metro que fa la gent, no?
Però al final, si ho analitzes, al final per a què és? Per tenir més seguidors a les dichoses xarxes socials. Ja l'estic agafant una mica de mania.
Que no els porti realment una...
Clar, correcte. No, saps? Sí, bueno, però és que això és una... L'altra és... Tenir més seguidors a les xarxes socials...
A veure...
Només, et significa tu que quan t'aixeques al matí el teu ego dius, mira, veus, quin numeret tinc aquí... I ja
sí,
està.
Exacte, vull dir que,
no et serveix per a res més.
És algo criminal, perquè, total, després és gent que tampoc li importa, li interessa res la vida d'aquesta persona.
No, correcte, per això et dic que li estem donant molta importància, o li estan donant molta importància, al nombre de seguidors, o de likes, o de corazoncitos, o d'aquestes històries, i al final sí, no s'adonen que la gent, encara que sí, que el numeret aquest, la gent acaba buscant qualitat més que quantitat.
Clar, al final a llarga ja es veu.
Clar, o sigui, prefereixo tenir 100.000 seguidors actius i que van entrant i tal, que tenir 2 milions de seguidors, i quan publiques algo dius, bueno, pues això ho ha vist 20.000 persones, com pot ser, on són la resta, no?
Sí, totalment. Però bueno, de rucs i tot arreu,
sí,
no?
Sí, i molts.
Sí, cada vegada és igual que aquella que va llepar una tassa d'un bàsquet amb un avió per guanyar seguidors, va dir que el coronavirus no existia.
Bueno, però, es va infectar, però va fer un challenge d'això i tan ruc és, amb perdó, el que ho comença com el que ho segueix. És a dir,
no, clar,
que a Barcelona van agafar un tio que ho va fer i va donar positiu després per coronavirus, que no saps si és d'allò o no. Però escolti, tio... Però bueno.
És gràcies perquè hi ha gent que no ho faria ni per 1 milió d'euros, no?
Correcte.
I ho fa gratis per això, no?
Sí, per 4 likes.
Sí, exacte. Ara pagarem amb likes, no? I anirem a la botiga i direm, mira, la barra de pa no te la... Amb diners no, però dient que no fent likes...
I ja està, i ja estic content.
Ja barrem, no?
Mare de Déu, com estem.
Bueno, mira, aquesta m'ha agradat molt perquè aquí es veu la notícia que diré ara, la diversitat de països, ¿vale?
A veure.
O sigui, el titular diu... Malasia aconseja a las mujeres ser sumisas ante sus maridos para evitar discusiones durante la cuarentena.
Ah.
¿Vale? Yo me he imaginado eso, pero después lo he cambiado aquí y aquí estoy bastante segura que he sido al revés.
Al revés, no me di.
Malasia, España aconseja a los hombres ser sumisos ante sus esposas para evitar discusiones durante la cuarentena. Que es lo que estoy haciendo ahora, Mateo.
Tú digues sí a todo y ya está. Y buena cara.
i bona cara.
Sí, és el millor que es pot fer. Ara diuen que sí, i després, mira, a mi m'ha funcionat molt a la gent que està escoltant si va perduda en aquesta vida. A mi m'ha funcionat molt sempre dir a tot que sí i després fer el que em doni la mà.
Home, bueno, no ho sé, eh? Les primeres sempre, vegades sí, potser sí.
No, jo sempre ho he fet, tota la vida ho he fet, eh? Totes les feines que he tingut, sí. Amb totes les relacions que he tingut, tot sempre... Sí. Totalment, diu que per si de cas, calladet i...
Ja està.
Dia tot el que sí, ja està. I igual que, te vull comentar aquesta perquè m'ha fet molta gràcia, que ha sigut molt de moda, y escribió que detenidos por entregar droga a domicilio haciéndose pasar por repartidores de cops. ¿Vale?
Venga.
Això ha passat a Alacant i a València, però sí que és veritat que a Barcelona ha estat durant tota aquesta setmana la notícia de que molta gent tenia mono, llavors trucaven al de Globo, i llavors el repartidor, per exemple, tenia un llibre a casa, que es veu un llibre, per exemple, de 50 sombres de Grey trencat, no? I fan un forat a dins i allí fiquen els... les coses i llavors ho envien, no? Llavors què passa? Que els repartidors, si els para la policia i veuen això, la culpa és per amb ells.
Ah, sí?
No és per... Sí.
Home, però si
la culpa és per amb ells, no per la persona que ho ha enviat, no? Llavors, clar, els repartidors van amb por i s'han tirat en contacte amb els bossos i tot això, dient, ei, ens ha passat això, i a veure si ens pareu i veieu que portem aquí grans de cocaïna, pues que sapigueu que no és nostre encara, sinó que és de l'altra persona, no?
Ah.
Però clar, és que això també pot ser una estratègia dels repartidors per repartir droga.
Sí, això també.
Clar, aquí no saps qui és...
No, sí, no et pots fiar de ningú, eh?
Exacte, vull dir, és la màgia de la vida, no? Bueno, en fi, notícies més absurdes, que aquesta m'ha agradat molt, l'ha trobat surrealista, que diu que...
A veure,
no m'analitzar-la. Diu, una mujer desnuda se sube encima de un coche de la policía en Torremolinos. ¿Vale? O sea, tú ya me dirás por qué está eso. Una mujer de nacionalidad española y 41 años de edad se subió a un coche de la Policía Nacional de Torremolinos después de haber quedado en libertad tras su arresto por saltarse el confinamiento.
Ah.
¿Vale? O sea, a ver, te explico. La arresten amb la misión de que faci el que fa la gent, es decir, tècnicament no l'arresten, sinó que li diuen que has de quedar a casa, has de fer el mateix que fa tothom, però amb ella l'arresten. Llavors, quan li aixequen l'arresto domiciliari, ella surt per celebrar una despullada, es puja damunt d'un cotxe i comença a cridar. M'agrada molt, i espero que això és molt bo, això que és més bo, diu, la mujer volvió a ser detenida i trasladada a l'Hospital Clínico de Málaga para ser valorada por los especialistas de salud mental.
Sí, vamos a valorarla, que esto no es normal, ¿eh?
Y ya se han comenzado a pensar, ¿no? Y, hostia, a lo mejor es que esta señora, ¿no? ¿Sabe?
Es que el confinamiento afecta molt, ¿eh? Deu de ser això.
Una se tornen bojos i bojos, ja. Sí.
Pues escolta, també et diré que hi ha gent que ho porta molt bé, ¿eh? Que s'han acostumat, ara en aquestes alçades ja, potser la primera i la segona setmana era més així, però que ara s'han acostumat i, escolta, ja tenen les seves cosetes a casa, ja s'aixequen en una hora, fan les seves rutines i escolta, estan bé a casa. Jo sóc dels que dic... Que sí, però jo sóc dels que dic una cosa, que ara, almenys, és quan té més sentit que mai pagar una hipoteca. Perquè almenys estàs a casa i la gaudeixes. Home, clar, és clar. Que abans, si t'hi analitzaves bé, dius, bueno, jo a casa què feia? Dormir. Pagues 30 anys per dormir, perquè durant el dia estàs fora, el cap de setmana, si podies, també marxaves, i tenies aquí una despesa de per vida, com el que diu, per no gaudir-ho. Bueno, ara almenys l'amortitzes, per entendre'ns.
Sí, algo, no és
per dir-nos. Per mirar-se-ho així, eh?
Sí.
Va, que et queda un minut.
Sí, ara em fa gràcia... Un moment, hòstia, avui estic xerraire, eh?
Sí.
Ara em fa gràcia també la gent que han descobert que tenen fills, no?
Sí.
Ara, doncs si han descobert que és un desastre aquest crio, no? però no està sa padrina per cuidar-lo i les activitats extraescolars. Però si tinc un crio aquí de 8 anys, no? A mi també me fa molta gràcia això, que s'hagi donat compte ara de...
I com es porta aquest nen, eh? Com l'aguanten?
Clar, de dir... Clar, que al col·le de... No, pues mira...
es porta molt bé.
Ha tirat una cadira i tal. No, però si el meu fill no ho fa això a casa. Home... Potser no ho fa perquè està donant pels actes de les 8 de
la nit. Clar, arriba cansat, ja.
I quan arriba ja està derrotat i vol jugar a la Play.
Mare.
No hi ha més, no?
Bueno, tens acudit o no avui?
No. Sí.
Pues venga,
sí. És que tenia moltes coses. Diu que això és un nombre que està en l'altar a punt de casar-se Y el cura dice, digo, ¿acepta usted a María en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte os separe? Y digo, sí, no.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
I nosaltres que ja busquem les senyals horàries, arribem a la una de la tarda, vinga, la darrera hora informativa, i després al migdia de Lleida ja saps que tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues la radiografia on parlem d'esports aquí a Cope Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La nueva fórmula para computar los datos del coronavirus y el denominado efecto lunes complican una comparativa real sobre la evolución de la pandemia en España. Aún así, el dato oficial de fallecidos baja a registros de hace justo un mes. Son 399 muertos en un solo día, que continúa siendo una cifra inasumible y que confirma que todavía estamos lejos de vencer a la enfermedad. Se han superado los 200.000 contagiados, de los que 80.000 ya se han curado. Buscamos las explicaciones que hasta ahora están dando los portavoces del Gobierno con Maribel Sánchez.
Pues dicen que satisfacción evidente por parte del Comité de Seguimiento del Coronavirus, porque las muertes diarias siguen descendiendo. Hoy han sido, lo decías Antonio, 399 fallecidos, y también son optimistas por el hecho de que temían un repunte considerable en el número de contagiados al haber multiplicado por 4 las pruebas diagnósticas, y no ha sido así. Aunque es cierto que superamos la barrera psicológica de los 200.000 contagiados. Fernando Simón decía que después de 5 semanas de confinamiento lo estamos consiguiendo.
Con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes por lo que hemos pasado en el pasado, creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que viene a hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra.
Y por eso hablan ya de desescalada, pero siguiendo unas pautas. Fernando Simón ha reconocido que estudian la posibilidad de que los deportistas vayan saliendo a la calle, pero nunca en grupo. Que los niños hagan lo mismo acompañados de un adulto y nunca jugar al parque. Y los que peor lo tienen son nuestros mayores, porque son el grupo de personas a las que hay que proteger, decía, son los más vulnerables y ellos tendrán que esperar.
No sé si es lo más oportuno decir que hay que estar felices y contentos con 399 muertos en las últimas 24 horas. No parece muy oportuno. En esa comparecencia de los responsables técnicos del Gobierno, esta mañana todas las miradas se han dirigido a un general de la Guardia Civil. Es José Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. A cuenta de los bulos, Santiago dijo que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. ¿Cómo ha intentado salir de la polémica este general, Juan Baño?
Sorprende, Antonio. Si ayer sorprendieron las palabras del general, hoy ha sorprendido el silencio. No hay explicación a lo que se nos asegura que fue un error, un lapsus del jefe del Estado Mayor cuando dijo lo que dijo. Y eso que hoy, en torno a esas declaraciones, se ha cambiado formalmente la rueda de prensa. Incluso han cambiado los turnos habituales, dejando al final al general Santiago. Solo el doctor Fernando Simón se ha referido a quienes aprovechan los fallos, ha dicho, para hacer daño. Pero el general solo ha aclarado.
En mis 40 años de profesión y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
Y todos, los pocos que había presentes, han aplaudido al general. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que formula las preguntas de los periodistas, no le ha trasladado ni una sola cuestión sobre lo dicho ayer por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Simón, que dice que hay que estar felices y contentos. Aplauso general para el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que dijo que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Este es el panorama en el que estamos también pendientes de lo que ha dado de sí el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Han estado hablando durante una hora en un contexto de desconfianza mutua. María Valdaván.
A pesar de esa desconfianza, el tono entre Casado y Sánchez ha sido correcto, dicen fuentes populares a COPE, y al final ambos líderes han decidido reconducir esa mesa de negociación para la reconstrucción que pedía Pedro Sánchez, que se materializará en una nueva comisión parlamentaria, que era precisamente la petición que le hacía el líder popular. Si quiere pactar algo, decía hace unos días, tendrá que ser con luz y taquígrafos. Casado ha vuelto a plantear ante Sánchez la necesidad de aplicar un plan de choque sanitario y económico con medidas eficaces ya.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues el coronavirus, Antonio, sigue dejando cifras como que el número de personas que necesitarán ser atendidas por los servicios sociales pasarán de 6 a 10 millones, según cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales. Y el Centro Tecnológico Eurecat de Barcelona ha conseguido desarrollar un sistema de desinfección de mascarillas con infrarrojos y luz ultravioleta. Con este sistema, las mascarillas FFP2 y FFP3 serían reutilizables tras su desinfección. Las lluvias han venido para quedarse de forma generalizada durante toda la semana. Está lloviendo con especial intensidad en Cataluña, Baleares, Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y el Cantábrico Oriental. De momento, lo que llevamos de primavera, Antonio, ha llovido un 80% más de lo que es habitual en esta época del año.
Casi toda España. Bueno, el fútbol ya tiene fechas de vuelta, José Luis Corrochano.
No concretas, pero muy cercanas, porque después de la reunión del sábado entre el Consejo, Liga y Federación con Irene Lozano, Tebas y Rubiales en lo que se llaman los pactos de Viana, hay acuerdos sobre el regreso del fútbol en España y Fouto lo acaba de comunicar el gobierno.
Sí, ya es oficial por parte del CSD de Irene Lozano, pactado el retorno de los entrenamientos de los futbolistas con un estricto protocolo a la espera de lo que le autorice Sanidad, que estaría a punto de hacerlo. Además, parte de los derechos de televisión de los clubes se comprometen a destinarlos al resto de deportes. Se crea un fondo de contingencia de 10 millones de euros para ayudar a los deportistas más vulnerables y, ojo, se crea por parte del CSD un código de conducta entre dos instituciones, Liga y Federación, enfrentadas en cuanto al retorno de las fechas de los entrenamientos. Apunten 4 de mayo u 11, 4 u 11, el fútbol podría volver en junio.
En el último punto, el gobierno resalta además el impulso que se le quiere dar a la candidatura ibérica del Mundial 2030, ya que dice el gobierno el fútbol resulta imprescindible para las posibilidades de nuestro país. Algunos medios en Europa están apuntando esta fecha para la vuelta a las competiciones europeas, partidos de ida de cuartos de final de la Europa League y de la Liga de Campeones, los días 10, 11 y 12 de agosto. Y está en marcha la asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto, en la que se va a determinar el futuro de la competición de la Liga de Baloncesto.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy nos contáis en El Espejo una historia de amistad y de solidaridad que demuestra cómo la ayuda en esta crisis puede llegar desde los lugares más imprevistos.
Pues mira, ya contamos que el Papa Francisco había creado un fondo de emergencia para acompañar a las comunidades afectadas por el COVID-19 en los países de misión. Pues bien, el monje budista Asin Nianisara, una de las figuras religiosas más influyentes de Myanmar, la antigua Birmania, ha entregado $10,000 a este fondo a través del arzobispo de Mandalay, Marco Tingwin, a quien también ofreció sacos de arroz, frijoles y otros alimentos para las necesidades de su diócesis durante la emergencia. El arzobispo se ha mostrado conmovido por este acto de solidaridad que contiene un mensaje de armonía interreligiosa en un país donde no siempre han sido fáciles las relaciones entre el budismo oficial y la minoría cristiana. Lo vamos a contar ampliado en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia de la cadena Cope a Lleida, ara mateix 7 minuts per sobre de la 1 d'aquest dilluns 20 d'abril del 2020. Fa una estona et dèiem que estàvem a 16 graus a la ciutat de Lleida, havien caigut 5 litres a la demarcació, a la zona de Lleida, perdó, aquest matí plujós i gris. D'aquí uns segons connectem amb Armando Álvarez, el nostre meteoròleg des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Abans, deixa'm que et recordi que d'aquí uns minuts parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i que a partir de 2:15 a la radiografia parlarem d'esports. Avui ho farem amb Jordi Terès de la Federació Catalana de Futbol, amb Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, i amb més convidats. Parlarem també d'una iniciativa que han posat en marxa des del Club de Futbol de Pardinyes de cara a aquesta setmana, de cara sobretot a aquest Sant Jordi, i moltes més coses. Sembla que hi ha data pel retorn del futbol. Veurem si realment hi ha data o està agafada amb pinces de moment. Vinga, busquem aquesta previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon migdia a tothom.
Escolta, com està anant? Actualitzem les dades de pluja? Ha caigut alguna...
No
ha caigut res més,
important. De fet, entre ahir i avui a Lleida portem una mica més de 6 litres, 5 litres avui. Sí que les comarques de més de la cap a la Segarra, l'Urgell, algunes, sobretot a la Segarra, ha plogut més de 20 litres, 22 a Tordera, Cervera, una mica més entre 15 al voltant, a les, entre 10 i 15 a les Garrigues, com més cap a l'est, perquè clar, les pluges més importants van caure a Barcelona, estem parlant de 80, entre 50 i 90 litres al Camp de Tarragona, però perquè van ser en forma de xàfecs tempestuosos, cosa que aquí a les comarques de Lleida van ser més febles o més intermitents. I ara tenim el radar, l'última, que són pluges febles i disperses, intermitents. Puntualment podia haver algun xàfec molt puntual, se diu, per no equivocar-se, de 20 litres, però normalment van a ser pluges febles, intermitents, el dia tapadot, gris, tant avui com demà. Demà podia ploure una mica més que avui, també en forma general a tota Catalunya, també a les comarques de Lleida, no que diguem que molt quantioses ni de bon tros, sinó anirà fent, i sembla que dimecres també, i les temperatures avui podrien arribar a fregar els 20 graus, ara tenim 17, però clar, en el cel tapat, si no surt una escletxa de sol, no pot pujar la temperatura. Demà sí que sembla que se desplomaria més, potser no arribaríem més que 15 o 16 de temperatura màxima, i dimecres ja se podien enfilar perquè s'obririen més clarianes, i potser el dia 23, el dia de Sant Jordi, sí que, com has dit al començament, se podien obrir més clarianes i enfilar-se les temperatures. Hem de dir que la temperatura mitjana del mes d'abril de les màximes és 20 i mig, i just el promig dels 19 primers dies d'abril ha sigut 20 i mig. És a dir que...
Imagina't. Doncs,
el que passa que les temperatures mínimes sí que estan un grau i mig per sobre. Però, bueno, per col·laborar una mica, que és, això és una opinió meva, eh? Així que no l'agafem. Per col·laborar una mica, en frenar una mica en exteriors l'encomanament del coronavirus, potser temperatures de més de 25, pues farien falta. I sembla que, com no sigui el cap de setmana, 25 van tenir dissabte, i...
S'estan resistint, no?
Setmana, però està costant una mica que el mes d'abril surta més càlid de lo normal.
Bueno, demà en parlarem. S'espera que a nivell de precipitacions, almenys a la demarcació de Lleida, el dia més fort sigui demà?
Sigui demà. Potser també encara matí del dimecres, tenint una tongada de dies, però no sembla que siguin, salvo que puntualment n'hi hagi un xàfec tempestuós, no haurien de ser molt importants. El que passa que demà poden estar més hores plovent. Per això està previst que les temperatures màximes, per absència del sol, pues siguin més baixes. Tenim 2-3 dies més ennuvolats, i a partir del dia 23 sembla que vindrà un altre cop el més bon temps, o més sol, i un ascens de les temperatures a partir de Sant Jordi.
Molt bé. Gràcies, Armando.
D'acord. Vinga, fins demà i molta salut per tothom.
I nosaltres anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
L'actualitat informativa en la que hem de recordar que 4 persones van perdre ahir la vida pel coronavirus a la regió de Lleida. I que hi va haver la correcció de com es calcula totes les xifres relacionades amb el coronavirus. Hores d'ara, a Lleida tenim 1.797 casos, 276 altes i 164 persones han perdut la vida a causa del coronavirus. Això pel que fa a la demarcació de Lleida. La UGT denuncia la residència de Lleida Balàfia 1 i 2 en considera que posen en risc la salut de la plantilla i usuaris. El sindicat reclama que l'equipament adopti mesures de seguretat per evitar el contagi del coronavirus. El tema de les residències ja ho venim dient des de pràcticament la primera setmana. És un tema a estudiar i a que no siguem tan deixats. No nosaltres, o sigui, no segurament tu que m'escoltes, ni jo, ni la majoria. Els que són responsables de la seguretat sanitària a les residències. Està sent una vergonya el que està passant a les residències. I n'haguéssim pogut aprendre, però segueix passant a la cinquena setmana de confinament. La Paeria i la Cambra de Comerç de Lleida preparen estructures conjuntes per donar resposta a la crisi del coronavirus, treballant en un pla d'acció immediata amb sistemes operatius i realistes que continguin totes les veus implicades. I les acadèmies i les escoles de Lleida encara en el final de curs amb la incertesa de si tornaran a obrir oferiran formació virtual. Algunes continuen facturant amb classes a distància i d'altres ajornen les quotes en no poder garantir una alternativa viable. Les xarxes socials seran les grans protagonistes del Sant Jordi a Lleida. A més, la paeria prepara una diada adaptada a la situació d'emergència sanitària. Com us deia, tot a través d'internet. Si fa bon temps, millor, però tot a través de la part virtual, de la part d'internet, xarxes socials i planes web, vídeos, etc., on sigui. I el Festival Som Cinema convoca un concurs de curtmetratges realitzats durant el confinament. Som Confinats vol impulsar la creativitat audiovisual i descobrir què inspira el context de l'emergència sanitària. De fet, s'està fent molt producte audiovisual durant el confinament. Recordem que el sistema informàtic de les farmàcies catalanes està fent la guitza aquest matí en el que es pot anar a buscar aquesta mascareta gratuïta que s'ha d'anar amb la targeta sanitària i que te la facilitaran a la farmàcia si és que el sistema informàtic dona treva, perquè està ben col·lapsat durant aquest matí. Fem una pausa i de seguida ja ens posem en contacte amb el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història. Restaurante La Parra, desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-3007-65. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comte d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Des de la denominació d'origen Costes del Segre, volem estar en aquests moments difícils més a prop teu que mai, amb el compromís per la nostra terra i la nostra gent. Quan consumeixes vins de la DO Costes del Segre, gaudeixes tu i els teus i entre tots ajudem al territori. Vins denominació d'origen Costes del Segre a casa teva. Entra i demana'ls. www.costesdelsegre.es. 38 cellers donant vida a les terres de Lleida. Denominació d'origen Costes del Segre. Al teu servei.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb els bocins d'història ens acostarem a 2:15. Ja saps que tots els dilluns amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, però dilluns passat no, que vam...
No, dilluns passat no, que et vam donar festa, és veritat.
Exacte, però feia temps que no teníem festa, però hem de reconèixer.
Bueno, escolta, com va anar el dia de la mona, per cert, ara que ho dius?
Oh, magnífic, aquí vam fer la monassa, tots plegats, increïble.
És el problema que vam tenir tots, que sortir a caminar i a moure'ns una mica. No ho vam fer, però la part gastronòmica no ens vam privar.
No, bueno, jo vaig fer una mona molt discreta, és a dir, una cosa de molt petit moment, i a més eren solament la dona i jo, és a dir, que pots comptar. I, mira,
bueno, ja, però el tros de pastisset hi era.
Sí, home, clar. Oh, ja. No, sí, s'ha de mantenir la tradició, no? Si vaig fer cap caparà de la seva vella com a figura de Nadal.
Escolta,
allò que es vegi la tradició també. No era menjable, però era d'aquestos per poder tenir després i jugar, no?
Molt bé.
De totes maneres, va ser un dia que va ploure bastant, és a dir, que si hagués hagut un dia de la mona, hauria estat aquells que hauria dit, quina mala sort, un dia de la mona.
Sí, ho vam dir.
Exactament. Per tant, mirem la part positiva, com sempre.
I tant que sí. Molt bé, Joan Ramon González, bocins d'història, d'aquí 100 anys o d'aquí 50, parlaran d'aquest bocí d'història, d'aquest 2020.
I tant.
En parlaran, perquè de veritat és una d'aquelles que quedaran marcades a la història. Ara l'estem vivint, per tant, bueno, encara no és història per entendre'ns. Però amb tu parlem de bocins d'història, de molt lluny i de no tan lluny.
Sí, no, per descomptat. I precisament el que estem fent ara és, i avui potser ja que intentarem acabar, el tema d'aquell magnífic tractat de la pestilència que va fer el nostre professor de l'Estudi General de Lleida, el Jaume de Gramont, i que va escriure precisament quan se produïa una de les epidèmies potser més conegudes de tota la humanitat, que va ser la peste negra de l'any 1348, i quan estava a les portes d'arribar a Lleida, encarregat per la paeria, que va fer un tractat que per primera vegada s'escrivia en català. I recordarem els oients que han anat veient una mica com era aquest document, que va ser trobat a Verdú per casualment estava a la parròquia de Verdú, i veritablement va ser una autèntica troballa perquè no es coneixia cap altre document d'aquestes característiques. I el que estàvem veient doncs era una mica els anàlisis que fa partint de la base de que ell pensava de que, com no es coneixien llavors els microbis ni els virus ni tots els éssers aquests invisibles però que hi són, ell considerava que la pestilència d'aquí vendria era perquè l'aire es podria i llavors provocava aquestes malalties. Llavors estàvem veient una mica els anàlisis dels llocs bons per poder estar-hi una mica salvaguardats d'aquesta pestilència. I després continua ja en el capítol tercer del llibre, bueno, el llibre són 14 manuscrits, és a dir, 14 no és un gran llibre, però és un document molt important, que quan parla de quan se pot intuir que la pestilència està arribant. Llavors diu quan se veu que l'aire pues, està enterbolit, és a dir, a vegades també són coses bastant bàsiques, no? De manera que sembla que ha de ploure i no plou. Llavors, hi ha molta por al suspensa, doncs això vol dir que la pestilència està arribant. Clar, ara sabem per altres motius que a vegades això no és pas així, sinó que a vegades pot ser doncs, la pols suspensa o la calima aquesta que es produeix a l'estiu, o a vegades sí que és la contaminació, que llavors sí que seria una pestilència. Aquesta que ara, gràcies a estar tots confinats, ha desaparegut completament de moltes de les ciutats. No? Per tant, en aquest sentit, alguna cosa sí que no està bé del tot, com sempre, desencaminat, no? També l'altre senyal també diu que l'aire que no tingui cap color, que estigui tot com molt gris, llavors que també això és mala senyal. I també si es mira la fauna el que fa, si les serps i les argantanes i d'altres rèptils, les granotes, surten de les cavernes i se marxen corrents, com dient, això és que tenen por del que pugui venir. I el mateix passa amb els ocells que marxessin. A vegades també l'hem vist això en algunes pel·lícules, no? Que quan hi ha alguna cosa d'aquesta intuïció, els animals hi marxen. No?
Sí, és veritat. És com si tinguessin aquell sentit extra, no?
Sí. El que passa és que aquí, en aquests moments, com els animals sembla que estan lliures del coronavirus...
O si estan millor que mai.
Per això mateix, exactament.
Els lliures, Els lliures estan millor que mai. He vist aquella imatge d'un cangur per un municipi d'Austràlia passejant-se lliurement. I en d'altres llocs, doncs, porcs senglars, etcètera. Vull dir que... I el que és la vegetació a les ciutats també va aflorant,
Totalment. Sí, això demostra que si ara desapareguessin, pues, evidentment en pocs anys,
sí,
la fauna i la flora dominaria les ciutats, i com moltes ciutats aquestes perdudes de l'arqueologia clàssica d'aquestes, sí, que estan a les selves, pues, les nostres ciutats quedarien convertides en... Bueno, aquí hi ha selves grosses en la latitud que estem, no, però la vegetació les ocuparia i Déu-n'hi-do, és a dir, que seria aquelles ruïnes que també inclús en algunes pel·lícules també estem acostumats a veure, no, per descomptat. El nostre Jaume de Gramont diu, per exemple, també més endavant, que el que cal fer per veure més bé aquesta pestilència, els consells que ja comença a donar per intentar-los evitar, i en aquest sentit, pues, és el fet de que s'ha de viure, sobretot a l'estiu, amb molta cura de les calors. Pot dormir pues, millor en un lloc fresc, el lloc fresc, si és soterrani, pues, millor que millor, si està orientat al nord, pues, perfecte. Si és al hivern, diu totalment el contrari, és a dir, que busquis un lloc alt, que estigui ben solejat. Vull dir que fa d'aquests consells bastant bàsics en aquest sentit, no?
Bueno, però són bastant bons,
Sí, no, totalment, no? També continua dient el mateix, si és a l'estiu, pues, porta roba que sigui molt prima, per evitar les suors, i si és a l'hivern, doncs al contrari, abriga't força, no? També va bé tenir un bon ambient a les cases, i per això recomana que es facin estesa a l'estiu. Per exemple, pues, regar inclús les cases, sobretot si tires vinagre també va bé, perquè el vinagre ja el considerava que era bo per refrescar, i al mateix temps, pues, si cal inclús plantes, és a dir, herbes, d'aquestes oloroses, que de vegades, inclús, i com bé després, també es podien arribar a cremar, no? També a l'hora de menjar, pues, menja amb una mica de seny, no mengis coses massa contundents a l'estiu, com per exemple, condensar les begudes que recomana per l'hivern, com siguin sopes, com siguin cas d'olla, com siguin coses aquestes potents. A l'estiu recomana, pues, bàsicament, pues, menjar fruita, menjar meló, per exemple, fruites fresques, és a dir, coses d'aquestes que diu que així la sang no s'inflamarà i no se preocuparà en aquest sentit. A l'hora del vi...
Ho subscrivim, el tema, sobretot, de menjar fruita,
Sí, no, és que...
Ho subscrivim. I a Lleida més.
Sí, totalment, no? I el vi, això sí, el vi trenca una mica perquè el vi l'aconsellen com que és fonamental beure vi. Exactament. A l'estiu que sigui un vi més claret i a l'hivern que sigui un vi més fort, més contundent, no? I inclús a vegades aquest vi pues, que es pot barrejar o combinar amb suc de taronges i de llimones a l'estiu, perquè també això donarà més frescor, i a l'hivern pues, buscar alguns tipus de productes pues, més contundents que també ajudin a que aquell vi més fort pues, que baixi baixant, no? En aquest sentit.
No sé jo aquestes barreges, eh? Pues jo aquí ja no seria client, bon client, eh?
No, perquè per exemple a l'hivern diu les salses que es poden prendre, per exemple, amb molt de piment i espècies, i diu pues, que s'ha de buscar canella, s'ha de buscar gingebre, s'ha de buscar grans de paradís, flors d'arbre, que ara algunes seria complicat, si no vas a una herboristeria encara seria complicat, i d'altres productes d'aquestos, com la moscada i tot això ben barrejat, i amb vi. Amb vi ben barrejat fa pues, com una mena de xarop, que tot això ajudaria pues, a mantenir-se en forma, no? Això del vi és curiós perquè ara nosaltres ho tenim com una beguda, bueno, normalment complementària d'un bon dinar i útil, però que tradicionalment en la nostra cultura ha estat una cosa associada a l'alimentació directa, sí. I moltes vegades inclús a nivell mèdic. I per això ell recull de metges anteriors, com metges àrabs o metges inclús romans, que aconsellaven el vi en alguns moments barrejat amb aigua, barrejat amb algunes d'aquests productes, perquè ajudaven a superar algunes d'aquestes malalties, no? En aquest sentit. És curiós que si segueix parlant, per exemple, també de l'aire, quan ja està corrompit i de més, pues que val la pena també ficar olors, o sigui, bons perfums, i que, per exemple, es poden cremar, si tens riquesa, que ets un gran senyor, pues pots cremar fusta d'aloe, ambre, mirra, buscar també pues, càmfora, buscar altres productes, com roses vermelles, en fi, tot això que faria pues, un olor.
Els ambientadors? L'ambientador?
Correcte, exactament. Si no tens tants recursos, pues, t'has de conformar pues, a una rameta d'espígol, una cosa així.
Pues escolta, que vols que et digui, tota la part química sintètica que et puguis evitar, molt millor, eh?
Oh, sense cap dubte, per descomptat que sí.
Si pots accedir a una branqueta de qualsevol herba aromàtica, t'asseguro que segur que és molt millor per la salut que un ambientador químic, per entendre'ns.
Sí, exactament. I entrant en els aliments en concret, pues, diu que és millor, per exemple, pues, no menjar aus que estiguin a prop de les aigües, perquè si les aigües són pestilentes, pues, poden portar la mateixa pestilència, com poden ser oques, ànecs, també inclús la carn, si s'humida, perquè està menjant als prats, com poden ser els corders, o poden ser també els porcs, amb el qual pràcticament no es pot menjar carn. Els peixos també, en principi, pues, les que habitualment teníem per aquí, com les anguiles o les morenes, pues, millor buscar d'altres adequades al moment. Aconsellen menjar salmó d'esturió, però és que aquí a vegades és complicat de trobar-lo. I en el fons acaba dient quasi bé pues, que millor no menjar gaire, si estàs malalt. És a dir, que fer un dejú i fins i tot com una purga, fins i tot hi ha un xarop també que es recepta perquè te purguis, no? I aquest recepta és una aloe un altre cop, ha sortit de la mirra i ben barrejada amb aigua de roses, se fa com unes píndoles i això fa que facis una bona purga, una bona purgada, no? De totes maneres, si amb això encara no és suficient, una altra solució que llavors s'usava molt i que ara sí que sortosament ja no es practica és una sangria. Una sangria no de beure, sinó...
Sí, correcte. No, me'n reia i justament quan me'n reia dic, segur que és l'altra.
Exactament. T'injecten a la xuta i te treuen sang i consideraven que amb això alleujarà de moltes pressions i moltes d'aquestes tipus. Per tant, la purgació i la sangria te podia, evidentment, si estaves fort, podies aguantar, però si no, evidentment, ajudava que la malaltia t'acabés de guanyar el tot. El xarop, per exemple, el més general que recomana per tothom per aquesta purga és també el xarop d'endívies i de violes i de falsies, i ja està. Amb una mica de vi un altre cop o d'oli. Està triant el que puguis, no? I si tens més diners, pues ja se complica més. Vas a buscar prunes, vas a buscar matafaluga, vas a buscar fenoll, però bueno, més plantetes, però bueno, tot això per aconseguir un bon producte que ajudi gaire en aquest sentit. També, si ja la malaltia t'ha agafat, pues, t'has de fer en plastes, i amb això també pues, fa una recomanació de quines poden ser les cataplasmes que es poden ficar, quines receptes es poden fer aquí en aquells productes per treure-ho. Però després el que diu és molt important, que vigiles els accidents de l'ànima, com són la ira, el goig, la temor, la tristesa, l'angoixa i d'altres. És a dir, que has de tenir l'esperit molt alegre, molt animat i no t'enfadis. Doncs,
poca broma, que sense dir-ho amb les paraules que ho diem avui en dia, està relacionant ja la part emocional de la persona amb la part física de la salut, eh?
Correcte, correcte.
Això que costa tants anys que s'accepti i que s'ha hagut de demostrar científicament, no ho trobo malament tampoc, però que ja és, fixa tu, de quan ens estàs parlant, ens està dient exactament això, eh?
Sí, no, és que per això dic, en el fons, és a dir, traiem algunes coses d'aquestes anecdòtiques, en el fons el que està dient pues és molt, molt correcte i molt adequat, i per l'època pues, és això, el que tu dius, és una mica un autèntic pioner, no?
Sí.
En aquells moments també els hi preocupava molt, sabien que hi havia per molts aliments que no tenien les garanties sanitàries actuals, se produïen cucs a vegades, allò que sortien, pues, los cucs a l'intestí, inclús la tènia, la solitària, que llavors deia serps o llambrics, i que també pues, per evitar-lo això, pues, també fer el dejú, i si tenies la mala sort de tenir aquestes, pues, el dejú hi ha de ser més potent perquè marxessin aquests cucs i demés, no? I acaba amb un llibre que també això és magnífic perquè no s'havia trobat mai, amb un últim capítol dedicat a la pestilència moral. La pestilència moral, que és que si aconseguim que les societats s'entenguin i s'evitin les guerres i s'evitin els conflictes, pues també tindrem molt de guanyat, i aquesta pestilència física que pot arribar serà més fàcil de superar.
Bueno, ja veig que això no ho va llegir gaire gent, eh?
No, però és un missatge que és totalment d'actualitat.
No, i tant.
Totalment, i que ara esperem que amb la crisi que estem vivint serveix una mica per veure quines són les prioritats.
I si l'haguessin posat en pràctica, potser, com es diu aquella dita en castellà, otro gallo cantaria a hores d'ara, eh?
Ah, no, l'has dit totalment.
Però bueno, com que parlar del que podria ser o amb condicional és com ciència-ficció, doncs mira, fem-ho a partir d'ara, que també ens anirà bé, eh?
Com a mínim tenir-ho en compte, és a dir, mai és tard, si la deixa és bona, que sí, diuen en castellà, i esperem que s'aprengui. Suposo que no s'aprendrà tot el que caldria, però una mica, confio que sí, una mica crec que sí, que siguin capaços de millorar alguna cosa.
Tu que em fusta,
perquè
tu que
si
em fusta.
Perquè si no, sí que és per dir al virus que vingui amb esforça, quasi.
Mare de Joan Ramon González, hem parlat de bocins d'història, evidentment hem fet una referència històrica amb una situació similar o amb certs paral·lelismes, amb més dels que hauria esperar, amb molts més, fins i tot el tema de remeis, però bueno, que evidentment de cara a les properes setmanes seguirem amb la nostra ruta dels bocins d'història, que n'hi ha molta d'història, n'estem descobrint molta, moltíssima, de les que passen aquí, al territori lleidatà, d'aquelles que a vegades no te les han explicat, i que nosaltres els dilluns amb el Joan Ramon González t'expliquem perquè sàpigues almenys que, escolta, això quan surti en una conversa pots dir, això va passar a Lleida.
Exactament.
Bocins d'història, Joan Ramon González, escolta, una abraçada, cuideu-vos molt.
Lo mateix a tu i a tots els oients. Bona setmana de confinament. Fins dilluns vinent. Adéu.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta... Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En Fundación Telefónica siempre hemos confiado en el poder de las personas para transformar el mundo. Y juntos somos más poderosos. Por eso sumamos fuerzas con otras entidades y organizaciones y ya contamos con más de 80 proyectos activos para hacer frente a este momento. Descubre más en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports. Esports, sí, perquè ja saps que els dilluns cap a les dues, o sigui, de dos quarts de dues a dues, tenim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, evidentment. Doncs, clar, el dilluns posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. No hi ha resultats de partits. Però, bueno, podem parlar de resultats de reunions, perquè una altra cosa n'hi haurà, però reunions i declaracions n'hi ha tantes com vulguem. Jo preferiria que n'hagués menys i amb coses ja consumades, que es poguessin assegurar, però, bueno, això és així. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Reunions n'hi ha moltes, però em sembla que totes acaben amb empat.
Sí, sí. Sí, la veritat és que... Però escolta, és que entre reunions, declaracions i històries ens estan... Bueno, mira, ens estan entretenint, però què vols que et digui? Prefereixo veure gols, eh?
Mira, com va dir el gran José María García una vegada parlant de Jorge Valdano, quan era entrenador... Va dir que Valdano, com tots els argentinos, mucho pico i poca pala. Doncs és una mica lo que està passant en aquest país, que tothom piule molt, tothom parle, però a l'hora de la veritat ningú pren decisions.
Clar.
Que entenc que ha de ser complicat, eh?
Bueno, ha de ser complicat i han de venir emparades sempre pel tema sanitari. I és el tema que a vegades els hi costa tenir en compte, perquè, clar, hi ha molts que s'enlluernen amb els diners, els que estic no perdent, deixant de guanyar i que s'engegui això... A qualsevol preu, però que s'engegui, perquè llavors els contractes i diners amunt i diners avall.
Sí, el que passa és que l'esport, de vegades perdem de vista, i ho hem parlat algun cop, que no és el Barça i el Madrid només.
No, clar.
O sigui, també hi ha el Benjamí de l'Atlètic Segre,
sí.
I el cadet del Lleida, i l'infantil del fill. Jo no sé, o de la Força Lleida, o de Lleida Tablada, etcètera.
Sí.
Jo no sé a què esperen a anul·lar ja les competicions d'esport base, que és evident que no es podrà tornar a jugar. Que més enllà de les recomanacions sanitàries, tu ets pare d'un futbolista, tu dintre d'un mes portes el crió i jugar un partit.
No, està clar, i això jo ho vam dir la... Claro.
Doncs ja està, aleshores, de la mateixa manera que el desconfinament ha de ser doncs, escalat, doncs jo crec que el tema de l'esport, les decisions també han de ser escalades, no? Una miqueta de fer és futbol, la base. Esport base en general, doncs s'ha acabat, tu, ja està, no passa res, vinga, següent carpeta. Però no, aquí estem esperant a prendre una decisió conjunta que afecti des del Barça... Dintre el Benjamí de l'Atlètic Segre, això és absolutament inviable.
S'ha de separar els mons perquè és que no són els mateixos, vull dir, ens agradi o no ens agradi, no és el mateix portar el fill amb un equip de futbol local, amb un club, bueno, amb un club o amb una escola, ara se'ls diuen clubs, però bueno, no hem de perdre de vista que són escoles de futbol, qui diu de futbol diu de bàsquet o qualsevol altra història, si les escoles estan tancades, és a dir, és que no té cap mena de sentit. No es pot mirar de cap més manera, vaja. Però és veritat, falta aquest comunicat que digui, escolta, prou, s'ha acabat, al setembre en tornem a parlar, no?
Exacte, vull dir, a vegades s'ha de ser valent. La Federació Catalana de Bàsquet, per exemple, doncs ja va dir que totes les categories no sèniors sinó preferents, doncs anul·lades. La de patinatge, doncs ja va dir que efectivament que totes les categories de promoció doncs anul·lades. Bueno, a veure, falta el futbol, que com sempre és un altre esport, és un altre món, és una altra galàxia, és uns altres interessos, i bueno, van fent reunions, no? Ara resulta que s'han reunit el Consejo Superior de Deportes, la Liga i la Real Federación Española per pactar el retorn als entrenaments.
Sí, sí, però...
Supeditat a les mesures sanitàries del Ministeri. Bueno, escolta, per fotre això...
No,
a més... Justifica el sou. Al final, aquesta nota de premsa és per justificar el sou. I no val la pena.
Però és que han fet un calendari, escolta, amb dates concretes i tal, i llavors, al final, fiquen allò com un asterisc. Bueno, tot això depèn de si sanitat. Home, hòstia, pues, això potser és el títol, no? O sigui, més que un asterisc
clar.
Al final. Bueno, la intenció de la Lliga, de la Liga, que al final no hem d'oblidar que la Liga és una empresa, per entendre'ns,
sí.
Evidentment és acabar... a tota costa que es compleixin els contractes i que es moguin els diners. Sigui com sigui, parlen ja fins i tot de jugar el juliol. Jo, vaja, a Espanya, jugar en playstiu és complicadet, eh?
Bueno, perquè hi ha molts diners pel mig. Ahí, per exemple, és que ahir Itàlia va filtrar també el calendari de la Champions, no? Que contempla acabar la Champions al mes d'agost.
Clar,
amb els partits a porta tancada i en 3 setmanes finiquitar tota la Champions. la tornada dels vuitens que queden, els quarts, les semis i la final a Estambul, a Porta Pantana. Bueno, entenc que és un negoci que hi ha molts diners de pel mig, però tornem a el de sempre. Estem davant d'una pandèmia, estem davant d'una situació sanitària. El risc és brutal. I després hi ha un altre tema a nivell local i entenc que també a nivell global. Qui obre les instal·lacions? Qui és el que dona el pas per dir, vale, jo obro les instal·lacions? O sigui, per exemple, ara la Federació Espanyola de Futbol. Ara, sí, senyors, a partir del dia 10 de juny es pot jugar a futbol. Lleida, tal. Vale, però Lleida juga amb una instal·lació municipal. I clar, si el senyor Miquel Puello diu, no, el camp d'esport no s'obre, a veure, bueno, és que fem.
No, i és el cas de molts equips, eh?
Exacte, la majoria, a nivell de segona B, que és el que ens afecta més, doncs és la majoria, no? Per això que aquest comunicat i aquest posicionament que ha fet el Lleida Esportiu, a mi em sembla molt assenyat, no? És dir, bueno, escolta'm una cosa, la situació que és, no es pot jugar. I si es pot jugar, juguen tots. El que tampoc té sentit ara és muntar un playoff amb 4, amb 6, amb el Puig primer i la resta és festa.
Clar, no? Parlem de la segona B. Què hi ha sobre la taula ara per la segona B? Què hi ha? Què s'està a dir? Bueno, aprovat? No, bueno, crec no que res. No hi ha res. Però què és el que hi ha sobre la taula a hores d'ara?
Bueno, la federació ha plantejat als clubs i a les territorials de diferents opcions. Una és la que passa, doncs, per fer un playoff entre els 4 primers classificats de cada grup, a partit únic, en format final de 4 o com ho vulguis dir, com es fa al bàsquet i a altres esports, i concentrar-ho. La majoria de clubs diuen que no. Ara, en les darreres hores, ha sorgit un nou escenari, que és la possibilitat de plantejar-se una reestructuració de la segona divisió B, agafant els 10 primers de cada grup, i diuen que ve fer una mena de segona B Pro, que seria una categoria intermitent entre la segona A i la segona divisió B, i en certa manera, doncs, professionalitzar una mica i fer aquesta reestructuració que fa tants anys que es parla de que necessita la segona divisió B.
Clar, però llavors la segona B normal quedaria ja enfonsada del tot.
Bueno, però és que no té sentit, ho hem parlat moltes vegades, o sigui, la segona B actual no té sentit, o sigui, no té sentit que el Real Madrid Castilla jugui amb jugadors que han costat 60 milions d'euros i que l'EGA jugui amb un camp per 1.000 espectadors de gesta artificial que és una capsa de mistos. O sigui, la reestructuració de la segona B, quan parlem moltes vegades, és una cosa jo considero que necessària. Bueno, doncs potser aquesta crisi, no? Vull dir que després de la crisi també s'ha intentat treure la vessant positiva, doncs potser aquesta crisi també pot servir, doncs, per fer el cop de cap definitiu i començar a acabar amb la precarietat d'aquesta lliga que existeix, no té cap sentit.
És que sí, se t'entén perfectament, i a més aquí a la radiografia, no aquest curs, no, ja fa anys que en parlem, que la segona B necessita una posada al dia, cap amunt o cap avall o cap on sigui. Que li sobren equips també crec que és una evidència. Aquella primera solució que es va oferir de no descensos i ascensos, el que feia era multiplicar, o sigui, sumar més equips a la segona B, crec que és inviable ja del tot, però és curiós que gent que pot decidir t'ho posa sobre la taula, això.
Bueno, però perquè al final és el que hem comentat moltes vegades, al final quan arriba l'Assemblea de la Real Federació Espanyola de Futbol, el vot de l'Hospital de Carasta Tercera va el mateix que el del Barça.
Clar.
Llavors, bueno, aquí hi ha uns interessos a nivell de federacions, sobretot des de Madrid, i també a Catalunya, evidentment a totes les territorials, doncs que mira, quanta més gent puguis tenir contenta, doncs més vots que tens. I amb això ens hem anat obligant una mica del tema esportiu i hem acabat derivant en una segona divisió B que més enllà de que és un pou, doncs és una autèntica ruïna pel 80-90% d'equips que hi participin. Bueno, aquesta opció de reestructuració seria una mica el camí que té Itàlia, perquè Itàlia té la sèrie A, la sèrie D i després una mena de segona B amb tres grups, dos de 20 i de 19, bueno, seria un primer pas cap a normalitzar una mica i sobretot solucionar el tema dels filials.
Sí.
I els greus comparatius que hi ha, no? O sigui, un equip que baixa de segona a segona B, amb la compensació que té de la Lliga de Futbol Professional pel descens, se'n pot anar, doncs el Nàstic mateix aquest any parlant d'un pressupost de 15 milions d'euros. El Nàstic juga contra l'Eje de l'Espai del Caballeros, deu tenir 400 milions d'euros de pressupost.
Clar,
El Nàstic juga amb un estadi que el van remodelar, i és fantàstic.
A nivell romàntic són 11 contra 11, que sí, és molt bonic això, però sí. A l'hora de la veritat, ja ho veieu, qui hi ha a la Champions, és a dir, no hi ha els que tenen un milió de pressupost, hi ha els que en tenen una brutalitat. I és veritat que després s'ha de sortir a jugar, però...
Sí, però és 11 contra 11 i és ho digui romàntic, però ja tens la copa al rei, això.
Sí, correcte. Passar, correcte.
Que Maria Levifa, però tot el que no pots estar és cada any durant 38 jornades, doncs una setmana al Camp d'Esports, l'altra a Orihuela. Una setmana al Rico Pérez, l'altra a Ebro. Una setmana a la Ciutat Esportiva del Barça, l'altra a Llagostera. És que inconscientment, o sigui, la segona és una competició que havia adulterada de sèrie. Perquè no tots competeixen en les mateixes condicions i tots competeixen en el mateix escenari. En algo tan elemental com és l'escenari, que és el terreny de joc. Doncs la segona és una competició en la que no tothom juga en un mateix escenari. Uh-huh. Ni de mides, ni de superfície, ni de situació, ni de recursos, ni d'instal·lació.
Incorporem a la radiografia de Cope Lleida al delegat a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, el Jordi Terès, a qui li agraeixo que ens hagi atès. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estem amb l'Albert Square, cap d'Esports del diari La Mañana, que t'escolta també.
Sí, bona, bueno. Jordi, com anem?
Hola, què tal, Albert?
Bueno, estem discutint. Ja, aviam. Estem posant sobre la taula tots aquests plànings que hi ha, perquè, clar, a hores d'ara, segur no hi ha res. Et volia preguntar com a Federació Catalana de Futbol, tot el tema de juvenil cap avall, per entendre'ns, aquí tenim una solució clara de final de temporada, o com ho teniu?
Pues bé, precisament aquesta setmana tenim junta directiva telemàtica, i aquí és on ja definitivament hem d'acordar quin procés agafem i de quina forma ho comuniquem i quina és la millor fórmula, perquè en general ningú se senti perjudicat. I ja sabem que estem davant d'un problema, bueno, diria quasi mundial, no?
És mundial.
I que nosaltres, en aquest aspecte, no ens podem tampoc decidir si hem de continuar, perquè al final són uns altres tipus d'autoritats que han de dir si es pot jugar al futbol o no es pot jugar. Però de part de la Federació Catalana, el que sí que està clar, que el primer en aquest moment és la salut, i si no es pot jugar, no es podrà jugar, i intentarem que la temporada que ve, pues, tinguem tots una nova oportunitat.
Clar, entenc que el futbol 11 i les lligues més superiors de juvenils, per entendre'ns, doncs, pot arribar a ser un problema. El futbol 7, ja sobre la taula seguiu, o simplement el futbol 7 ja sí que el donen per acabat?
No s'ha dit públicament que ho donem per acabat, però també és d'entendre que precisament aquest mes les lligues de futbol 7 s'acabaven, i al final sempre hem de fer el reglament, i si el reglament et diu que a 30 de juny s'han d'haver acabat les lligues, s'acaben el contracte dels jugadors, s'acaba tot, difícilment es pugui reemprendre tot el que és el futbol base.
Uh-huh. El que és les escoles de futbol, els que ara s'anomenen clubs de futbol de les ciutats, a Lleida, per exemple, doncs, un Atlètic Segre, un Bordeta, Pardinyes, AEM... clar, aquests clubs, a priori, com... O sigui, rebran una normativa per part de la federació pel que fa al tema de quotes dels pares, és a dir, els pares paguen un curs sencer i des del març, i presumiblement, doncs, ja no es tornarà a entrenar. Això des de la federació s'està contemplant i es vol fer un front comú, o cada escola o cada club, doncs, decidirà com fer-ho?
Cada club tindrà que decidir com fer-ho, per una raó, perquè sabem que hi ha clubs que els pares els cobren la quota cada mes, n'hi ha que cada 3 mesos, i n'hi ha que els hi cobren ja durant tot l'any. Sí. Cada club tindrà que aplicar la seva fórmula. Sí que et dic, també, que des de la federació tenim previst, ja que aquests últims 3 mesos no s'han jugat a futbol, de cara a la temporada que ve, que hi hagi unes bonificacions a nivell de mútua. Una cosa que pues, semblaria lògica, ja que tots aquests mesos tampoc han fet la servitud d'aquesta mútua.
El que sí que s'ha cancel·lat, no sé si tot o pràcticament tot, és els tornejos d'estiu.
Sí, nosaltres, si teniu memòria, ja quan teníem que fer el Catalunya-Jamaica, que pràcticament no parlàvem de la pandèmia, ja vam en aquells moments començar a suspendre les competicions i ja vam treure una circular perquè no es comprometessin els clubs de cara a l'estiu a fer cap torneig davant de la dificultat de que nosaltres també tindríem i com s'ha demostrat per poder jugar.
Mm-hmm. Albert Escuer.
On és? Ara, us havia perdut un moment. No res, vull dir, al final jo crec que anem tots bastant en la mateixa línia. Entenc també doncs, que el Jordi doncs, no deixa de ser un president de la federació, per tant, doncs, és una mica més prudent amb les seves declaracions, però crec que estem tots d'acord en que, sobretot a nivell de futbol base, no té cap sentit aquest escenari, no? Passa que tornem a l'abans, no? Seria quan doncs es fixen a aquestes dades. M'ha semblat escoltar que aquesta setmana teniu la junta de la federació a nivell telemàtic. Quin dia és?
Bé, està per confirmar, no sabem encara si serà dimecres o dijous, està per confirmar. Depèn de si tots els directius podem confirmar un dia d'aquests dos. I a partir d'aquí, no solament agafarem un camí, sinó que al final, jo sempre dic, la federació és dels clubs i al final els clubs se'ls dirà i se'ls preguntarà quina és la seva resposta i seran clares les preguntes. Voleu que donguem les competicions per acabades? Sí, no. Voleu que en cas de no donar-les acabades es jugo no sé què? Sí, no. Bueno, al final és el que et dic, els clubs tindran els que tindran en aquest cas la veu.
Uh-huh. I a banda hi ha un altre tema que suposo que també es va parlar en aquesta taula de l'esport que es va fer amb la Secretaria General de l'Esport i diferents federacions, entre les quals evidentment la catalana de futbol, que és el que comentem abans amb el Ricard, que més enllà de que el senyor Rubiales i el senyor Tebas diguin no, el dia 2 de juny es pot jugar, clar, hi ha el tema dels ajuntaments, la majoria de clubs juguen a instal·lacions municipals, heu parlat també, s'està parlant o hi ha un contacte en aquest sentit amb les institucions, perquè clar, parlem de futbol, parlem de l'AM, del Segre, del Bordet, etcètera, però tots juguen en instal·lacions municipals. Aquí, al final, el que té la clau és el senyor Miquel Cuello, heu parlat amb les institucions, o a nivell de Lleida, heu parlat amb el Joan de Majestadens.
De moment, el que és amb l'alcalde, no hem parlat d'aquest tema, no? Perquè al final, del final, jo he dit abans que el primer és la salut i els que deixaran o no jugar en un camp de futbol no serem ni el quasi l'alcalde de la ciutat ni el delegat de la Federació Catalana aquí a Lleida, sinó que dirà un altre estament superior que dirà no es pot xafar un pavelló, una instal·lació esportiva o un col·legi. I aquí és on estem tots i cada vegada que va avançant el temps et dones més compte de que cada vegada queda menys temps i cada vegada la gent estem intentant de que tot això acabi.
Clar. Doncs a seguir...
Si em permet, Ricard, només sí. Una cosa més, perquè no hi ha futbol, però entenc que les federacions doncs, continuen treballant. El Jordi havia aconseguit una cosa que em consta que li feia moltíssima il·lusió i que costa moltíssim, perquè portar a un partit de la selecció catalana i a una supercopa doncs, és moltíssima feina i s'ha de ficar molta pedra. El tema del Catalunya-Jamaica ho heu deixat a més en ball o es continua parlant, buscant possibles setges o no, ja s'ha aparcat i s'ha deixat en un calaix?
No, el Catalunya-Jamaica en principi es va no es va anul·lar sinó que es va prorrogar per una altra data que hi hagi garanties per poder jugar i que el pròxim partit que jugarà la selecció catalana a Catalunya serà a Lleida. És un compromís que jo vaig agafar amb el president el respectarà i tindrem un Catalunya no sé què aquí a Lleida.
Bueno, pues és una bona notícia dins de la situació que vivim, només faltaria. Hem parlat amb el delegat a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Teresa, que li agraeixo que ens hagi atès avui en directe. Jordi Teresa, escolta, moltíssimes gràcies. Parlarem les properes setmanes de veure els resultats que surten d'aquesta reunió, si et sembla.
A la vostra disposició, com vulguis.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
I Albert Escuer, escolta, et demano que no pengis, fem una pausa i de seguida parlem amb el president del Pardinyes, perquè com altres clubs s'han de buscar la vida també per seguir fent acció, si no esportiva, social, i en una setmana com aquesta, que hi ha Sant Jordi al mig, doncs des del Pardinyes ens proposaran una història, no pengis.
Molt bé.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
¿Qué me dices de esa maravillosa sensación de una ducha con agua cristalina de montaña? Sin cal, sin cloro... Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs amb 5 minuts que arribarem a les 2 de la tarda, seguim parlant d'esports a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, amb nosaltres segueix el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer, i ara connectem amb el president del Club de Futbol Pardiñes, el Carlos García. Carlos, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Escolta, està amb nosaltres l'Albert Escuer, ja us coneixeu, evidentment.
Hem coincidit algun dilluns aquí a la tertúlia.
Sí, no, a més és veritat, heu coincidit aquí a la tertúlia. Carlos, escolta, primer de tot, tot bé?
Sí, tot bé, aquí estem confinats a casa, totes les famílies del Club de Futbol Pardiñes, i bueno, esperant doncs, que passin una miqueta de tot.
És una setmana especial, la de Sant Jordi, sense entrenaments, sense competicions. Vosaltres heu posat en marxa una iniciativa força maca, explica'ns-la.
Doncs sí, mira, la nostra iniciativa és una acció solidària que hem anomenat una rosa, un agraïment, i consta doncs, que el Club de Futbol Pardiñes fa una crida a tots els seus jugadors i jugadores a participar en aquest repte que consisteix a posar color a una rosa dissenyada en exclusivitat per aquesta acció i que és per motiu d'aquest Sant Jordi tan estrany que durem aquest any des de les nostres llars.
Uh-huh. Això ja ho heu fet arribar als vostres jugadors?
Sí, si em permets t'explicaré una miqueta com coneix aquesta iniciativa. I clar, des del club, quan es decreta l'estat d'alarma, doncs evidentment hem de tancar portes, i aquí doncs els nostres patrocinadors també reben un cop dur. Llavors nosaltres ens comencem a posar en contacte amb aquests patrocinadors i amb la Mercè Calvet de la Floristeria Art Floral. Amb aquesta conversa doncs neix la possibilitat de fer algun acte per Sant Jordi. Llavors la Mercè és la que es posa en contacte amb Txell Tejas de Somdart, i doncs neix aquesta rosa exclusiva i pintada que hem penjat ja a les nostres xarxes socials i hem fet aquesta crida per a que els nostres jugadors i jugadores doncs s'uneixin amb aquesta acció.
Molt bé. El resultat suposo que el anireu publicant el 23 d'abril.
Doncs sí, els nostres jugadors tenen fins el mateix dia de Sant Jordi per enviar-nos, per retornar-nos aquestes roses pintades a través de les xarxes, i les anirem publicant totes.
Vosaltres també suposo que a través de les xarxes socials esteu en contacte i oferint entrenaments virtuals o almenys exercicis als vostres jugadors, no?, des de casa.
Doncs sí, anem tenint contacte amb les famílies a través de les xarxes socials, a través dels grups de WhatsApp, i doncs anem fent directes d'alguns entrenadors nostres que s'han ofert voluntaris, també membres de la coordinació, doncs on fan directes i doncs intenten que la forma física almenys es mantingui una miqueta d'aquests dies.
Espera que li pregunto a l'Albert, perquè segur que també, com que també té un jugador a casa, escolta, ho seguiu això, Albert, a casa, o és complicat?
Bueno, cada vegada costa més. El que sí estan fent és el campionat del món, d'Europa, de Lleida i de Catalunya, del FIFA. Fins i tot aprendré a jugar jo, que mira que soc talós amb això dels jocs. Jo soc de l'època Pac-Man i Tetris, doncs a sí.
Bueno, doncs hem parlat amb el Carles García, que és el president del Club de Futbol Pardines, amb aquesta maca iniciativa de cara a Sant Jordi. Carles García, escolta, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Jo també t'he de dir, Albert, que nosaltres a casa també ja comença a costar més això de fer els exercicis allí davant de la pantalla, però bueno.
És molt complicat i realment hi ha els herois sanitaris, els herois de la gent que va sí. treballar, però també els altres mini-herois que són una canalla que aguanta i tot.
I tant.
Déu-n'hi-do.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Manel, podeu seguir llegint a www.lamanyana.cat o te'n vas al quiosc i compres el diari i allí els podeu anar seguint. Albert, una abraçada, bona setmana.
Igualment, una abraçada.
I nosaltres, re, que ja anem directes cap a les senyals horàries, que ens indicaran que arribem a les dues. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns. Demà hi tornem puntuals, com sempre. Soc el Ricard Álvarez i t'espero aquí, a COPE Lleida. Fins llavors. Salut. Adeu.